Hola, 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 muy buenas tardes. Esta canción dice que me estoy volviendo loco. Me voy a presentar. Soy de una empresa repartidor de paquetería y estoy buscando a una persona. Esa persona se llama Agustín. ¿Usted diría Agustín?
¿Yo?
Sí.
No.
No es Agustín.
Tampoco.
¿Dónde es el Agustín? Agustín. Acá no arriba de la Agustín. Muy bien. Pero usted qué fa.
No, yo no, no. Yo soy nueva en este.
Nueva. ¿La Palmira dónde es? La Palmira no es aquí, a mí en Mendique. No, en Mendique la Palmira era para aquí, que se habían más cursos de cuina, de billutería. Y... Mira con Río. ¿De qué Río? ¿Usted quién es?
Yo soy nueva.
¿Fa un curseta al Palmira?
Sí.
¿Qué fa?
Cuina.
Cuina, pero ¿qué tipo de cuina?
Recetas.
Ah, bien. ¿Con el Ferran al día? ¿Con un ratatouille? ¿O como mi tía la Pepa, la del segundo?
Esa, la tía Pepa.
Bueno, ya viene a algún platet. ¿Y usted?
Molt bé. Yo fa cocina fusión.
Anda, eso no sé, ¿eh? ¿Eso es menja o es pinta? Pintura, ¿no? Molt bé, alguna de vosaltres vol fer alguna altra cosilla que no sigui cuina? Tot cuina?
Teatre.
Ah, quin artista és vostè, eh? Sí.
Jo faig
podcast. Ah, això què és? És una cuina també?
També.
Bueno, ja averiguarem, ja averiguarem. Vostè què fa aquí?
Res.
Ah, l'acompanyo, necessita algú que li faci. Bueno, yo he venido aquí porque tenía que trobar al señor Agustí, porque tengo que darle un recado, pero me he trobado una cosa, no sé si será de algún de vosotros. Aviam. Sí, sí,
está aquí. Sí, está por ahí.
Corta. ¿Això qui és? És d'algú que l'ha trobat allí. He vingut en una Harley i he aparcat i estava al carrer i diu, algú l'haurà perdut. I si teniu que menjar aquí, pues, farà falta algú.
Sí, que
l'hem
perdut,
però ja ens han hecho. Ja tenen una de nou, no? Molt bé. Ara anem acabant, anem trobant a l'Agustí. Agustí! Agustí! Aviam, aquí. En ràdio, mira. Prat Ràdio, 91.6 de la FM. On és l'Agustí? Vostè és l'Agustí?
No, està massa a la dreta.
A la dreta?
No,
a l'Agustí?
No, massa a l'esquerra estàs.
Tantes masses, me sembla que estem a la cuina, cuinant, massa. El senyor Agustí?
Mira el centre.
Aquí l'he trobat. Bueno, mira, te vinc d'una casa de paqueteria a donar-te... El micròfon d'or. Aviam. Bueno, aquest era, l'ho agafat del camp i he tingut que sortir corrent. I perquè vegi que això és en viu. Sí, en viu. En viu, en directe. Ja està. Em sembla que jo ja he acabat, me tinc que anar a casa. Le daré a l'Agustí.
Hola, Jorge, per fi m'has trobat. Ara sí que estem preparats per gaudir de l'últim episodi de la tercera temporada del Gran Podcast. Bona tarda. Avui celebrem des de la plaça del Cementiri Vell de Fira de la Palmira i la festa del nucli antic. El grup del Gran Podcast tenim el privilegi de poder donar-vos a tots i a totes la benvinguda a aquesta gran festa, que tot just comença i que esperem que pugueu gaudir. Comença el Gran Podcast. Thank you. Abans d'entrar en matèria, m'agradaria fer-vos cinc cèntims de qui va ser la Palmira Domènech. La Palmira va ser una educadora social, activista política i veïna catalana. Es va graduar el 1960 en l'Escola Universitària del Treball de Barcelona. En aquesta institució va dur a terme diverses tasques en qualitat de docent. Va participar en l'organització de la primera escola d'estiu d'educadors especialitzats, el 1982. També va realitzar estudis d'economia i de psiquiatria. Al Prat de Llobregat va dur una tasca impulsora i dinamitzadora del Centre Juvenil de la Cooperativa Obrera de Vivendes, la COPE, entre el 1969 i el 1977. Va ser contractada com a assistenta social perquè fos la responsable del centre que acabaria sent conegut com el Club de la Palmira. Era una persona que potenciava el diàleg i la resolució del conflicte, amb força, combativa, moderna i arriscada. Pretenia obrir el món amb una mirada enfocada en valors culturals i socials. Activista sociocultural, compromesa també amb els moviments socials i el feminisme, Palmira Domènech fou una de les primeres educadores socials de Catalunya. És per això que quan es va inaugurar el Centre Cívic l'1 d'abril del 2019 se li va posar el seu nom com a homenatge. A continuació, la Magda, la Graciela, la Carme i la Mercè tindran una petita tertúlia al voltant de diversos interessants temes. I també volem donar un record per la Maria Carme, que malauradament no ha pogut estar amb nosaltres, però segur que ens està escoltant. Magda.
Bona tarda, Agustí. Moltes gràcies. Encantades de participar avui en un programa tan especial.
Lloc. Com heu viscut l'experiència de fer un podcast?
Doncs mira, per mi ha sigut una experiència maquíssima. T'he de dir també que al principi, quan es van parlar dels podcasts, penso que no vaig ser jo sola. Totes van preguntar, què és un podcast? Doncs ens ho van explicar. Un podcast és passar un pensament que tinguis, una opinió, per escrit. Escriure-ho amb les teves pròpies paraules, després posar-ho en comú amb les companyes, buscar unes músiques adients, que era una de les parts més emocionants, i llegir-ho a la ràdio. És a dir, per mi ha sigut una experiència molt, molt enriquidora. Jo crec que per totes les meves companyes. No ho sé, la Carmen, la Graciela, la Mercè.
Sí. La veritat és que sí, perquè vam començar que no sabíem res de res. I, bueno, mica en mica ens hem anat ficant amb això i bueno, ha sigut una cosa que ens ha agradat molt a totes.
Pues sí, a mi em va fer l'efecte que tornava a anar a l'escola. Buscar un tema, a veure què fas amb això, com ho presentes, i escriure, que ja feia molt de temps que no escrivia, i anar fent, ara m'agrada, ho borro d'aquí, torno a posar d'allà, fins que t'acaba d'agradar, i llavors, aviam si et donen el visto bueno. I bé, ha anat molt bé. Han passat uns dies, unes estones formidables, molt boniques. Hem estat contentes amb el que hem fet i els altres em sembla que també. Doncs pues així, ho hem fet molt, molt a mi, ens ha sigut molt agradable de fer-ho, molt.
Doncs jo tinc record d'alguns podcasts, sobretot del primer que vaig fer. Jo, a mi m'encanten els misteris. Misteris estil Poirot o alguna cosa així. I llavors el primer que vaig fer va ser sobre l'assassinat dels marquesos d'Urquijo. No us podeu ni imaginar la quantitat de documentació que vaig agafar. Va ser 3 dies o 4 només estudiant. Però després va venir la feinada de reduir-ho, perquè clar, tenia 5 minuts, com molt, i ho vaig haver de reduir. Però bueno, ho vaig passar molt bé, molt, en cada podcast.
Jo també. Me'n recordo d'un que va ser una estafa que em van fer per telèfon. I la vaig explicar perquè la gent ho sàpiga i que no caigui de la mateixa manera, de quatre potes, com hi vaig caure jo. Perquè deia, pues, si això, com és que m'ha passat això a mi? Com és que no ho he vist veure, com no ho he vist venir? I no, senyora, doncs no ho vaig veure, perquè em van dir que era la mateixa companyia i jo anava seguint el rotllo i vinga, acabem, acabem. I sí, senyora, però bueno, em vaig sortir bé, al final. I més que res, perquè la gent sàpigui que a qualsevol li pot passar. A qualsevol.
I com recordeu l'època de la pandèmia?
Ui, va ser una època estupenda. Era estupenda. Perquè quan no podíem juntar-nos amb els amics, ni anar al cine, ni anar por ahí, nosaltres fèiem unes reunions pel telèfon, per l'ordinador, pintàvem, llegíem, fèiem de tot.
Estàvem a aprendre anglès. Estàvem a aprendre anglès amb un professor nadiu, que el teníem boig, pobret. Perquè li deien, bueno, això es pronuncia així, però com s'escriu? I el pobre ens ho anava escrivint i apa, tornar. Però ens ho vam passar molt bé.
Però s'ha de dir que va ser una època que buscaves, esperaves aquella hora, sí. L'esperaves, perquè a més et maquillaves, et pentinaves, perquè havies de sortir.
Havíem de sortir.
Arreglaves l'entorn, o sigui, una època molt maca.
Però anaves en els pantalons de pijama.
Perquè els pantalons no es veien. Només es veia la part de dalt.
Però bueno, en aquell temps que no teníem il·lusió per moltes coses, teníem aquesta il·lusió de pintar-se, d'arreglar tot, de aviam què teníem que fer i bueno.
Perquè vam fer moltes coses.
Va tindre el seu encant. No solament sortir a les 8 a aplaudir al balcó, també.
Va ser maco. Va ser molt maco. Bueno, com pràcticament totes les activitats que hem fet.
Algunes també participeu a d'altres espais, com el Rubicup, el Bingo Musical o la Colla del Traje. Per què no es feu 5 cèntims?
Sí, participem amb tot el que podem. Sobretot amb el Rumi. Mira que hi han coses que sort el Jordi Sunyer i la seva dona, la Carme, que ens van ensenyar a jugar al Rumi. I després ha sigut el joc estrella. Mira que n'hi ha altres de jocs, però tothom va acabant al Rumi. Jo la primera. I mira, les taules de Rumi falten sempre, sempre falten Rumi. Estem demanant a l'Ajuntament que ens en compri més, que no hi ha prop de gent, però vaja, és molt bonic. Hi ha altres coses. Després també vam fer una temporada, un bingo musical, els diumenges, que teníem una cartolina amb noms de cançons, i el que feia primer Línia, doncs mira, Línia. Vull dir que vam fer moltes coses. A la Palmira hem fet moltes coses.
Bueno, Línia, i després també et regalaven un curs gratuït. També anaves pel regalo, Mercè.
Sí, per cert,
ens ho passaven bé.
Per cert, que jo el vaig perdre, perquè vaig estar tant temps a cobrar-lo que em van dir que ja havia caducat.
O sigui, van ser mal pagadors.
No, vaig ser jo que em vaig retrasar. Ells ja haurien pagat el seu temps, però no em vaig presentar.
Bueno, en definitiva,
bé,
tot molt bé. Tot.
A mi va haver una cosa que em va agradar molt, que era fer receptes de cuina per ensenyar a cuinar a nens. I jo estava a la cuina de la Palmira, on m'estaven filmant, i els nens estaven a casa seva amb l'ordinador o amb el telèfon o amb la seva mare, i jo els anava dient com ho tenien que fer i ells ho feien, i hi havia una comunicació a distància, però hi havia una comunicació. Allò em va agradar molt, de fer receptes pels crios.
I sobretot el de sortir de casa. Sí. Venir aquí davant, però sortíem de casa.
I estàvem tancats a la cuina.
Jo venia a fer lectura.
Més, però bueno.
Jo venia a llegir llibres.
Graciela, explica'ns què és l'armari sostenible.
Oi. Mira que hem fet coses al Palmira, totes molt maques i molt bones. Però va ser un taller que va ser la Rocío, per aprofitar la roba, per no llançar tanta roba, que saben que va un desert i no se pot aprofitar ni reciclar. I aleshores es va ensenyar com podien, amb poques prendes, tenir molta roba en conjunt. I per la cloenda van venir al mercat de segona mà i van fer una taula d'intercanvi. I va funcionar tan bé que estic aquí, si voleu passar, a la taula d'intercanvi. Porteu una roba, una prenda, si alguna cosa agrada, la canviem. El que per tu és vell, per mi és nou. Estan tots convidats.
Cada quan ho feu, això? Cada quan ho feu?
Al mercat de segona mà.
Però...
El primer diumenge de cada mes. Ara, juliol i agost, no... per la calor que fa aquí, no es pot estar.
Es pot considerar un mercat d'intercanvi, no?
Sí, va començar com un mercat d'intercanvi.
És interessant.
I si vols portar coses i no emportar-te res, també ho pots fer?
No.
Ah, no?
Ha de ser intercanvi. Perquè, si no, estem com el desert de Xile. Anem recollint i no...
I si vols comprar alguna cosa i no deixar res?
No, no pots comprar.
Tampoc?
No.
Ni comprar ni emportar-te.
I ara us faré la pregunta del milió. Us agradaria continuar fent aquestes activitats al setembre?
Oh, i tant.
Home, i tant.
Jo crec que sí.
El que passa que aquell temps va ser molt especial. Que no teníem res més i ens agafàvem a qualsevol cosa com si fos el millor del món. I ara tenim l'oportunitat d'anar a passejar amb els amics, a prendre alguna cosa, anar a sopar, anar al cine, anar... Hi ha unes altres activitats que llavors, com no en teníem, no podíem fer-ne cap, doncs allò era el millor del món.
Sí, que vagin ja fent coses tindre... que ens apuntarem.
De tota manera, estan els caps pensants de la Palmira.
Això.
Per tant, algú pensaran que s'assembli al podcast, si pot ser.
Justament.
Hem après a utilitzar els ordinadors, perquè això no ho diem. En l'època de la pandèmia... Es van llançar tots els ordinadors, telèfons, per poder comunicar-nos. I després van fer cursos també. I es fan. Tothom pot aprendre.
Bueno, tothom... Deixem-ho, bueno. Perquè hi ha algun atotxo que no...
Quasi tothom.
Molt interessant i molt representatiu de la diversitat de totes les tasques desenvolupades al centre cívic. Moltes gràcies a les quatre.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Ara ja podem marxar.
A continuació, les companyes del Teatre per la Gent Gran, Paquita García, Teresa Bastida, Remei Prats, Mari Carme Vallespí, Maria Jiménez i Margarida Portillo ens faran un petit tastet de les activitats que han dut a terme aquesta temporada, amb la lectura dramatitzada de Los ocho nombres de Picasso, de Rafael Alberti i la senyora de la loción Pelican, de Tennessee Williams.
Rafael Alberti.
¿Qué hubiera sido de ti, Pablo, si de entre los ocho nombres con que fuiste bautizado...
Hubieras preferido al de Pablo Picasso, el de Diego Picasso.
Al de Diego Picasso, el de José Picasso.
Al de José Picasso, el de Francisco de Paula Picasso.
Al de Francisco de Paula Picasso, el de Juan Nepomuceno Picasso.
Al de Juan Nepomuceno Picasso, el de María de los Remedios Picasso.
Al de María de los Remedios Picasso, el de Crispín Picasso.
Al de Crispín Picasso, el de Crispiniano de la Santísima Trinidad Picasso.
¿Cómo hubiera pintado Diego Picasso?
¿Como José Picasso?
¿Como Francisco de Paula Picasso?
¿Como Juan Nepomuceno Picasso?
¿Como María de los Remedios Picasso?
¿Como Crispín Picasso?
¿Como Crispiniano de la Santísima Trinidad Picasso?
¿Cómo hubiera sido posible primera exposición en Barcelona de Diego Picasso?
Ha llegado a París José Picasso.
¿Cuadros y dibujos en la Galería Volar de Francisco de Paula Picasso?
Encuentro de Max Jacob con Juan Nepomuceno Picasso.
Guillem Apollinaire, el cubismo de María de los Remedios Picasso.
De Goya a Crispín Picasso.
Los gloriosos 85 años de Crispiniano de la Santísima Trinidad Picasso.
Pero no ha sido así.
y solo en la partida de bautismo quedaron como 7 posibles invisibles hermanos.
Diego,
José,
Francisco de Paula,
Juan Nepomuceno,
María de los Remedios,
Crispín
y Crispiniano de la Santísima Trinidad.
Y salió solo Pablo.
Sin Diego.
Sin José.
Sin Francisco de Paula.
Sin Juan Nepomuceno.
Sin María de los Remedios.
Sin Crispín.
Sin Crispiniano de la Santísima Trinidad Picasso.
¿Solo?
Pablo Picasso.
Ah, oh, venga. Gracias.
Quieta.
Perdona, no me salta tú, ¿eh?
Ara ja seguim nosaltres, crec, no?
Sí. Picat.
No, espero que encara no estan a punt.
Però jo tinc que picar. La senyora de l'al·lusió del pelicant. Qui hi ha?
Jo.
Endavant. Justament volia passar per la seva habitació per parlar-li d'una cosa.
Ah, sí? I de què?
Em sap greu, però li he de dir que no trobo que els escarabats siguin els millors companys d'habitació.
Escarabats? Eh? Escarabats?
Sí, exactament. Durant la meva vida he tingut poca relació amb els escarabats, però els pocs que he vist eren terrestres, dels que caminen. Aquests són escarabats voladors. M'he espantat molt quan un d'ells s'ha aixecat del terra i ha començat a volar al meu voltant, a un parell de dits del meu nas. M'he assegut al llit i he plorat. Estava tan espantada, disgustada. Imagini's, escarabats voladors, una cosa que mai jo havia pensat que existís, donant voltes i voltes davant del meu nas. Vull que sàpiga.
Els escarabats voladors són força comuns. N'hi ha per tot arreu.
Potser,
però potser, això no és el que jo volia...
Potser té raó. Però li he de dir que els escarabats em fan pànic, fins i tot els de tota la vida, els terrestres. I no parlem ja dels voladors. Si m'he de quedar aquí, aquests escarabats voladors han de desaparèixer immediatament.
Com puc fer que aquests escarabats voladors no entrin per la finestra? Per això és que en tot cas no és el que...
No sé com, però segurament deu haver un sistema, l'únic que sé, que han de desaparèixer abans que jo dormi aquí una altra nit. Si em desperto i en trobo un al llit, m'agafa un atac i simplement em moriré d'un atac.
Perdoni, però és més fàcil que mori d'un atac d'una borratxera que d'un atac d'escarabats. No hi ha ni una sola casa en aquest barri que no en tingui.
Però no tants, aquest lloc n'està ple.
No serà tan dolent, dona, com això. Tampoc no serà tan dolent. Però, en tot cas, encara em deu el lloguer d'aquesta setmana. No és que no vulgui parlar d'escarabats, però vull cobrar els meus diners.
Li penso pagar tan aviat com m'acabi amb aquests escarabats.
Vostè em pagarà el lloguer, ara, o ja pot fotre el camp?
Me n'aniré si aquests escarabats no se'n van.
Aleshores ja se'n pot anar. I no se'n parli més.
Debe estar loca. No me puedo ir ahora.
¿Y qué me dices de las cucarachas?
Le digo lo que ya he dicho. Las cucarachas no son, en mi opinión, las mejores compañeras de habitación.
Muy bien. No comparta la habitación con ellas. Haga la maleta y trasládese a una casa donde no haya cucarachas.
¿Quiere decir que insiste en tener cucarachas?
No. Insisto en que me pague el alquiler que me debe.
Ahora mismo, imposible.
¿Imposible, eh?
No, y le diré por qué. Porque aún no he recibido el pago trimestral del hombre que se encarga de mi plantación de caucho. Hace semanas que lo espero, pero en una carta que he recibido precisamente esta mañana me informa que parece ser que ha habido un pequeño error con los impuestos de este año.
¡Cállese! Otra vez la maldita plantación de caucho. La plantación de caucho del Brasil. Se cree que después de 17 años en este negocio no he aprendido nada de la clase de mujeres como usted.
¿Qué quiere decir?
Quiere que crea que los hombres que trae aquí por la noche vienen a hablar con usted sobre su plantación brasileña de caucho.
Debe estar loca si piensa algo así.
Oigo lo que oigo y sé lo que pasa aquí.
Sé que me espía, que escucha detrás de las puertas.
Nunca espío. Me escucho detrás de las puertas. Lo primero que aprende una casera en este barrio es a no ver ni escuchar. Lo único que le interesa es cobrar cada semana. Si la gente paga, perfecto. Soy ciega, sorda y muda. Pero si no paga, recupero el oído, la vista y también la voz. Y si hace falta, descuelgo el teléfono y llamo al jefe de policía, que es cuñado de mi hermana. Anoche la oí discutir sobre dinero.
¿Discutir? ¿Qué dinero?
Ese hombre gritaba tan fuerte que tuve que cerrar las ventanas para que no lo oyeran en la calle. Y no hablaban precisamente de ninguna plantación brasileña. Pero sí que oí muy claramente otras cosas en esa conversación de medianoche. ¿Se cree que me chupó el dedo?
Por favor, por favor, por favor, no grite. No hay ninguna necesidad. Le pagaré, le pagaré.
¿Cuándo?
Mañana, mañana le pagaré.
¿Y las cucarachas?
¿Las cucarachas? Todos somos hijos de Dios, ¿no?
Ens heu fet gaudir molt. Moltíssimes gràcies. Però no tot serà parlar de les activitats de la Palmira. També us expliquem altres coses interessants del Prat. Tot seguit, l'Emi ens parlarà del que representa per ella mateixa participar en aquest procés de la nit en dansa, que aquest juliol es tornarà a fer als Jardins de la Pau. I entrevistarà també unes companyes, la Carme i la Conxi, que com ella participa en aquest procés. Endavant, companya.
Hola, bona tarda a tothom.
Bona tarda.
La nit en dansa és un procés col·lectiu de creació escènica i expressió corporal d'àmbit en la dansa. Aquest procés culmina en la presentació d'un espectacle al carrer, bueno, als Jardins de la Pau, que tothom coneix, en juliol. En el marc... Perdó, eh? En el marc de la campanya d'activitats culturals d'estiu al nostre poble, al Prat. En aquesta edició de la nit en dansa comptarem amb l'acompanyament del coreògraf i ballarí Daniel Rosado del grup col·lectiu La Majara. Os hablaré lo que representa para mí participar en este proyecto que hace ya 3 años que participo y que me encanta poder hacer. El primer año que Marina, que es la impulsora de este proyecto, me invitó a participar en él, tuve mis dudas, ya que para mí era totalmente algo nuevo y no me veía capaz de poder llevarlo a cabo. Debo decir que me sorprendió muchísimo a mí misma la capacidad que tienes para, sin saberlo, hacer cosas que tú creías que no eras capaz. Os aseguro que fue todo un reto, y a día de hoy creo que es un reto conseguido. Esta será la tercera vez que participo, y os animo a todo el mundo a creer en vosotros mismos, y sin importar la edad, hacer todo lo que os guste, ya sea la nit en dansa, como cualquier tipo de actividad que os aporte bienestar y felicidad. Volviendo a la actividad de la nit en dansa, os diré que es un espectáculo de movimiento corporal, luz y música, que se celebra el día 18 de julio a las 10 de la noche en los Jardines de la Paz. Estáis todos invitados y quizás el año que viene os animéis a participar vosotros mismos. Gracias a todos. Y os deseo de verdad a los que estáis escuchando un muy feliz verano y a mis compañeros del podcast y en especial a la Isa por enseñarnos tanto, daros las gracias por estos meses que han sido muy enriquecedores. Y espero de verdad que podamos seguir con ella y haciendo el podcast. Gracias.
Avui tenim amb nosaltres a dues persones que gaudeixen de l'espectacle des de dintre, ja que són part d'ell, i ens explicaran com ho viuen elles, la Carme Giné i la Conchi Cuesta.
Gracias, Carmen, y gracias, Conchi, por haber querido estar conmigo esta tarde.
A vosotros.
A vosotros por invitarnos.
Mira, ahora os voy a preguntar para que también la gente vea desde dentro, ¿no?, como lo que hacemos y lo que se siente. Entonces, Carmen, quería preguntarte, ¿qué es lo que más te ha gustado de este proceso de la danza?
Pues mira, yo llego a este proceso, a este proyecto, un poco como que se apunta a una cosa sin saber bien lo que es. Entonces, yo fui a la primera reunión que dio el Jardís de la Pau, el coreógrafo, que por cierto cada año es un coreógrafo diferente. Y yo fui a la charla, dieron la explicación y luego pusieron un vídeo de su gente bailando y tal. Es danza contemporánea. Y bueno, y cuando terminó la charla, dije, bueno, esto está muy bien. Digo, pero las personas que pasamos de los 60... ¿podemos hacer también estas cosas? Y me dijo, sin ningún problema. Todo el mundo sabe bailar. Y efectivamente, empecé el taller y desde el minuto uno me enganchó de tal manera que ya llevo 4 años haciéndolo.
¿Y a ti, Conchi? Perdona, ¿y a ti, Conchi?
A mí me ha pasado más o menos parecido a la Carmen. Yo me apunté para una experiencia nueva, conocer gente. Nunca había bailado, yo llevo 2 años haciéndolo y la verdad que invito a todo el mundo porque es un ambiente que te realizas, te ilusiona. Cada día es una experiencia nueva cuando vamos y no te importa la edad ni nada, si tienes alguna limitación, todo el mundo lo podemos hacer y es sorprendente.
¿Qué os hace sentir la danza? ¿A ti, Conchi, qué te hace sentir?
Yo cuando llego allí me emociona porque yo soy una persona muy cohibida y digo, ay madre mía, ¿qué voy a hacer aquí yo ahora? Y la verdad que llego allí y me olvido de todo. Trato de disfrutar, de vibrar el momento.
¿Y a ti, Carmen?
A mí me motiva tanto porque yo, a ver, cuando me pongo a bailar, recuerdo que cuando yo era joven, pues estas cosas no las hacía, no había tanta difusión como hoy en día. Y disfruto tanto con la danza porque es danza contemporánea y es expresión corporal. No hace falta seguir unos pasos, un coreógrafo te tienes, dice, ahora tienes que ir para aquí, ahora tienes que para allá, ahora tienes que mover el brazo. No, es tu cuerpo el que se mueve al sonido, al son de la música. Entonces, es alucinante, la verdad.
¿Y a ti, Conchi?
Lo mismo, es que es... Tú, según suena la música, haces el gesto que más te guste a ti, lo que tú sientas, lo que te motiva. Yo creo que es eso, pero todo el mundo puede hacerlo.
Sí.
O sea, por lo que veo, porque Carmen, tú ya has dicho que llevas 4 años,
sí.
Y tú, Conchi, 3.
Yo 2.
Entonces, ¿qué es lo que cada año te hace participar y volver con ilusión?
La ilusión de juntarte con gente que nunca sabes qué gente va a venir. Hay veces que somos unas poquitas menos, otras veces... Este año somos un montón, somos 20 y pico de personas. Y luego poner en grupo todo lo que se hace, montar la coreografía y salen cosas que de verdad yo alucino a veces. Digo, madre mía, lo que sale de aquí. Con personas que no hemos hecho nunca baile, danza. Es alucinante.
Y ahora nos podríais explicar a todo el público que nos está escuchando y nos está viendo... ¿Cómo es el espectáculo que estamos preparando este año? ¿Podríais darle una visión del espectáculo?
Es como una verbena popular, yo
Exacto.
creo. Vivir lo que es en sí una reunión de familias, de grupos, de vecinos. Yo creo que será una experiencia muy bonita que os animo a que vayáis todos a verla. Os gustará y vosotros podéis participar también.
Sí, como dice mi compañera Conchi, este año... va enfocado en lo que es la verbena, el baile popular, la danza popular, las fiestas de antaño, mucho colorido y mucha alegría. Y yo creo que, bueno, estáis invitados todos el día 18 de julio a las 10 de la noche, encima en la fresquita, que se agradece, y estáis invitados todos a ver el espectáculo.
Bueno, pues hasta aquí nuestra intervención, darles las gracias a Conchi y a Carmen y como han dicho ellas, volver a reiterar que os invitamos a que veáis el espectáculo y el año que viene, si os animáis, pues
Exacto.
nada, en los Jardines de la Paz. Gracias a todos. Vale.
Després d'aquesta entrevista no ens perdrem la nit en dansa. Gràcies a totes. Ara, a continuació, la Paquita ens apropa a l'espai familiar de la Palmira. Endavant, Paquita.
La DJ Wii és aquí, la DJ Wii és aquí. És la DJ Wii, és la DJ Wii, és una Big Wii. La DJ Wii ja ha arribat, aixequeu-vos del sofà. Deixeu ja les pantalles, que ara és hora de ballar. Us vol fer moure el cul per poder canviar el món.
Hoy me gustaría dar a conocer el espai familiar de la Palmira. Un grupo de familias con bebés de 0 a 3 años que se reúnen dos veces por semana en el centro cívico para compartir experiencias sobre la maternidad, paternidad y la crianza en general. Hoy están aquí con nosotras Gloria y Jessica. Bienvenidas.
Gracias.
¿Qué hacéis en este grupo?
Pues este es un grupo que surge hace un par de años, quizá.
Bueno, como 4 años con el COVID surgió.
Pues
sí,
4 años así, y es un espacio en la Palmira, que es en la parte de arriba, en la sala de baile, y es un espacio como muy adecuado para compartir. Y lo que hacemos es reunirnos familias con niños y niñas de entre 0 y 3 años y, bueno, y compartir la experiencia de la maternidad.
¿Los conocimientos compartidos ayudan en las etapas de la maternidad?
Mucho, mucho, porque muchas veces no estás tú sola en tu casa sintiendo cosas. Es una época muy diferente en que te transformas, sientes cosas que no has sentido nunca, y compartirlo, decirlo en voz alta y ver que hay otras personas que están viviendo similar a ti, te llena muchísimo.
Es muy bonito, además, porque en el espacio pues juntamos, ponemos como juguetes en el suelo, entonces nosotros nos sentamos en círculo y los niños y niñas pueden estar jugando y pueden estar libres, y nosotros podemos estar hablando de, bueno, de lo que nos aparece, de lo que nos parece.
Sí, porque además es un espacio libre de juicios, es un espacio donde puedes hablar tranquilamente, que hay una norma muy clara en que nadie viene a juzgarte, sino que vienes a expresarte y a que las personas te cuiden y te ayuden.
¿Os van surgiendo nuevas dudas a medida que crecen vuestros hijos?
Sí, bueno, a medida que crecen cada día, dudas anteriores, dudas posteriores. Sí, dudas tenemos todo el rato.
Sí.
Sí, con la vida, todo. Pero es muy bonito poder compartirlas, porque lo que no sabe una quizá lo sabe la otra, y a lo mejor no, a veces no se trata de saber o no saber, simplemente de poder poner voz a esas dudas y ver que hay otras mujeres a tu alrededor que también tienen esas dudas, ¿no?
Sí, porque creo que la primera duda te sale ya cuando tienes el test positivo, ¿no? A veces dices, lo estoy leyendo bien, es un positivo real, ¿no? Y a partir de allí todo son dudas. Este informe que me han mandado, todo está bien, me tengo que preocupar, y bueno, y tienes un segundo y las dudas pues también, todavía siguen, ¿no? ¿Lo voy a querer? ¿No lo voy a querer? No sé.
Estoy muy cansada, esto es normal y... ¿no?
¿Qué beneficios tienen los juegos infantiles en este espacio compartido?
Bueno, claro, es un espacio en el que los juguetes que tenemos, aparte de los juegos que podemos utilizar del propio centro cívico, también los hemos traído de donaciones personales o de donaciones de alguna guardería que nos ha dado algún material, y eso hace que los niños y niñas puedan jugar con diferentes, bueno, juguetes, materiales y así, y que pueden socializar entre ellos y ellas, pueden ver a niños que están en edades similares, nosotras también. Entonces, bueno, creemos que eso favorece mucho a su entorno, a su comunidad, que se sientan parte de un grupo, ¿no? De un grupo que es diverso y que todas las personas son bienvenidas, ¿eh? Al grupo, a tanto, bueno, familias 03 que quieran venir, tanto si son papás, mamás,
abuelas
también han venido, y es un espacio bonito de compartir.
Muchas gracias por el rato que habéis compartido con nosotras.
Gracias a ti.
A ti.
Molt interessant, Paquita. Gràcies a les tres. I a acabem el programa donant les gràcies als meus companys del Gran Podcast, a la nostra guru, la Isa Gonzalo, per la seva implicació, i a la resta del públic desitjo que hagueu passat una molt bona estona i aprofito també per desitjar a tothom un molt bon estiu. Esperem que puguem retrobar-nos al pròxim curs.
Un moment.
L'amiga Graciela ens vol fer, sí, ens vol fer una puntualització.
Molt gran, la puntualització. Hem gaudit de tot. Veritat que sí, us ha agradat tot, tot, tot. Però tot té una cara A i una cara B. I ens trobem en un moment que hi ha moltes retallades a tot, no? I també hi han retallades als centres cívics. Retallades que afecten els treballadors i els usuaris, i que pateixen els treballadors, que es queden sense feina, i els usuaris, que es queden sense serveis. Perquè hi ha molta soledat de la gent gran, etc, etc, però si tanquen dies, dissabtes o diumenges, als centres cívics, que és quan la gent que està sola a casa es troba allà amb companys i no hi ha personal per atendre, han de tancar. És un problema de l'Ajuntament i com ell va i fa les coses en qui contrata, vull dir, no és un problema dels treballadors, eh? Ells són unes víctimes, igual que nosaltres, perquè que pateix és la població, és el Prat. Són la gent la pota blava, no? El Prat és un molt maco, molt tot, però també hi ha coses puntuals que hi ha que mirar i pensar i reclamar. Perquè si els centres cívics són refugis climàtics i els tanquem cap de setmana o a l'agost, què passa en aquesta gent que ha d'anar? Ja no fa falta, veritat? Se'n fa la boca gran i tot. Mira que bé, que bé, que bé que és el Prat, eh? Com cuida la seva gent gran. No és tan així, eh? Nosaltres no sabem com solucionar-ho, però volem que se solucioni i que aquesta gent treballadora no es quedi sense feina, perquè a més fan molt per nosaltres, treballen més del que han de treballar, ens estimen molt, ens donen de tot i han de treballar per la persona que no hi és, i aleshores ja no poden tenir tantes atencions a nosaltres ni fer tantes coses com feien abans. Sisplau, queda la paraula per qui té la clau a la mà. Gràcies. Bon estiu per tothom.
Gràcies, Graciela. Tant de bo t'escolti qui t'ha d'escoltar. I ens acomiadem amb una banda sonora immillorable. Us deixem amb una actuació musical de la mà de la Coral de la Unió Filharmònica del Prat i tot seguit una actuació del grup de dansa d'adultes de l'Escola d'Arts en Viu, que la faran darrere les cadires, perquè aquí no tenen espai. Després de la festa del nucli antic, continuem mostres de cultura popular, d'Amics de la Sardana, els Trabucaires del Prat, concerts, sopar comunitari i molt més. Moltes gràcies i fins aviat.
Hola. Ah, sí que s'escolta. Hola, molt bona tarda. Jo sóc la Inés. Intentaré fer una petita presentació de la coral en català. El català no és la meva primera, ni la segona, ni la tercera, és la quarta llengua. Llavors, donaré el meu millor, però si surt alguna cosa malament, ho sento. Jo sóc la directora del cor de la Unió Filarmònica del Prat des de febrer d'aquest any i avui us farem una petita presentació de la feina que fem cada setmana aquí a la Palmira. Ens trobem cada setmana per dues horetes i és un lloc de música, de comunicació, perquè clar, la música és comunicació també, i també és un lloc on convivem, on parlem i riem, a vegades plorem, a vegades peleamos, i tot està bé perquè ho passem moltíssim bé, ja ho veureu que ens ho passem superbé i espero que gaudiu moltíssim. Moltes gràcies.
lo ves, no sé cómo evadirte. Tú me has provocado, luego me has rechazado, porque te sigo queriendo así. Mamá mía, ya lo decidí, porque no puedo vivir sin ti.
Un fort aplaudiment per aquests cantants i cantantes. Gràcies per la vostra actuació. I ara ja sí que acabem, però encara queda una actuació més. Us convidem a que us aixequeu, us doneu la volta i aquí darrere comença ara mateix l'actuació de l'escola, del grup de dansa d'adultes de l'Escola d'Arts en Viu.